Catalunya Valley.
I avui ens preguntem, estem fent bé les coses com a ciutadans en el tema de l'energia o és un tema que caldria millorar i fer-la més renovable? Atenció, ho farem amb un gran convidat, en parlarem, és fundador de Factor Energia i directiu del Futbol Club Barcelona, Emili Rosó. Bona nit, Lluís Juncà.
Bona nit.
Avui ens haguem amb tu amb un himne de futbol perquè parlarem de Barça i energia. Bona combinació, no?
Home, molt. Ja podeu sentir l'himne, no?, com dona energia. De fet, el Barça segurament és de les fonts d'energia més potents que té el país.
És veritat. És veritat que és una bona font. Parlarem dels dos temes. Comencem amb energia, abans que res. Per què no creix, ens preguntem, Lluís, el percentatge d'energies renovables a Catalunya? Hi ha altres països on aquest tipus d'energia suposa més de la meitat de l'energia. Per què aquí no passa? Per què ens costa?
Bé, jo potser destacaria dues coses. Una, que durant molt de temps l'administració i, per tant, l'Estat, perquè aquest és un sector altament regulat, ha sigut massa sensible als interessos de les grans companyies i poc als interessos globals del bé comú dels ciutadans, diguem-ne. I, per tant, hem trigat molt a fer una regulació que afavorís que les renovables estiguessin més presents al nostre país. També és veritat, però, que a Catalunya en particular hem tingut sempre un complex de NIMBY, el que diuen de Not in my backyard, i ens ha costat Déu i ajuda moltes vegades fer nous parcs eòlics, dedicar espai a les energies renovables. A vegades no volíem, però també patíem i no n'hem sabut com fer que les energies renovables fossin més ben acceptades al territori.
No hem de patir pel subministrament energètic, que cada vegada hi ha més indústria, més transport, més necessitats, però ho tenim tot cobert, això, eh?
Sí, però tenim algunes mancances o algunes dependències massa grans. Per exemple, a Catalunya tenim una dependència bestial de l'energia nuclear. I, per tant, tenim reptes molt importants en els propers 10-15 anys sobre com acabar amb aquesta dependència dels nuclears, que, per tant, són els nuclears que, com tots sabem, que la seva vida útil s'acaba aviat i, per tant, tenim un repte molt gran per com busquem fonts alternatives d'energia.
Clar. Avui, com deia, vens amb un emprenedor del món de l'energia i del món del Barça que viu una història d'èxit, el fundador de Factor Energia, l'Emili Rosó. Per què has volgut parlar-nos d'aquesta companyia? Per què diries que és significativa? Que, per cert, té una publicitat que segur que la coneixeu, perquè sempre, si veieu el 324, sempre sentireu aquella frase de Factor Energia. És molt coneguda. Per què has decidit?
I sobretot perquè és un gran exemple d'una companyia que creix aquí i que creix, no? Jo sempre predico amb això que hem de fer créixer les empreses, hem de tenir la vocació de créixer, i Factor Energia ho està fent i ho farà encara més. Va néixer com la primera comercialitzadora independent quan es va liberalitzar el mercat de l'energia, i va fer com una pime que va creixent, i ara ja té gairebé 400 treballadors, té 80.000 clients i, per tant, és un clar exemple de que en un sector que havia sigut tan regulat i tan competit com l'energètic, també pot haver una empresa catalana que creixi, que es faci un espai important dins el mercat.
Emili, deus tenir el cor dividit. Si et dic que has de triar entre Barça o energia, què em dius?
Mira, és la mateixa pregunta. Jo tinc dues filles, l'Aina i l'Emma, i em digués, si has de triar una, diria, no puc triar.
Bé, a veure, què em diries? Què li demaneu a l'administració a nivell de regulació? Vosaltres, tu que estàs en el sector de l'energia, ara parlarem també de l'energia renovable en el Barça, però què demanaries? Tu que estàs en aquest sector, cada vegada més competència.
Mira, estem en un procés molt, molt interessant de transició energètica, i recentment, fa uns mesos, l'administració va eliminar el que s'anomenava erròniament l'impost al sol, que volia dir que si ens dedicàvem a autoproduir energia, ens obligaven a pagar un peatge per la mateixa energia que nosaltres produíem, com si aquesta energia ens vingués de la xarxa. I això, popularment, li havien donat el nom d'impost al sol. Quan això es treu i s'afavoreix amb la nova regulació l'autoconsum compartit, ens trobem en un entorn fantàstic en què la placa fotovoltaica ha baixat moltíssim de preu. Perquè us feu una idea d'ordre de magnitud, fa uns 15 anys el watt peak d'una placa fotovoltaica costava 6 euros i ara costa 20 cèntims d'euro. És a dir, la placa fotovoltaica ha baixat molt de preu.
Millor, sí.
I alhora l'energia autoproduïda ja no ens provoca tenir que pagar una taxa, un peatge per produir-la. En aquest moment, si una família decidís posar-se plaques fotovoltaiques, us diria que li surt molt a compte i que inclús pot tenir un finançament que faci que en 5-6 anys hagi pagat la inversió, però l'hagi pagat amb els mateixos estalvis que ha tingut a l'hora de consumir energia. I quan s'acaba, que és l'argument més important, escolta, si en 6 anys ja ho tens pagat, aquestes plaques produiran energia durant 25 anys. Vull dir que realment estem en un moment de canvi molt fort. I perquè us feu una idea, no tinc la xifra concreta a Catalunya, però jo diria que a Catalunya hi ha d'haver 3.000, 4.000 famílies que estan en aquest moment produint-se la seva pròpia energia.
I que això anirà creixent, segurament.
Et volia posar l'exemple que a Alemanya són 6 milions de famílies els que estan fent això.
Per tant, hauríem de copiar una mica Alemanya.
I aquí tenim més radiació solar que Alemanya, eh? És un factor importantíssim.
Per tant, hauríem de començar a instaurar-ho, no, Lluís?
Sí, perquè hem de treballar tant en la generació com en el consum, no? Hem de permetre que les famílies consumeixin i autoconsumeixin l'energia que produeixin i també hem de facilitar que les empreses puguin produir més energia renovable. I en aquest sentit, per exemple, el govern va derogar al novembre un decret que hi havia que dificultava molt la instal·lació de noves instal·lacions eòliques. Això, durant un temps, s'ha aconseguit que era com un desert a Catalunya i han perdut molta competitivitat. Això ho vam eliminar al desembre i hi ha ara projectes previstos en els propers mesos per fer nous parcs eòlics a Catalunya.
Emili, vas començar de zero, m'han dit, ara 400 treballadors, 80.000 clients, emprenedor de manual, no? Perquè dius que els teus amics compraven cases a Sant Cugat i grans cotxes i tu vivies a Gràcia, anaves amb moto i començaves des de zero.
No, la veritat és que és una història interessant en el sentit de que jo tinc una carrera professional molt bona i molt jove arribo a una posició de direcció financera que en aquell moment vas dir, ostres, que bé, però dels 28 als 33 em vaig quedar congelat. I als 33 em vaig preguntar si tota la meva vida seria fer jo. Perdó, eh?
I et vas tornar emprenedor?
I vaig dir, ostres, no m'agrada. I llavors un amic em va comentar que es liberalitzava el món de l'energia i el vam associar al món de les telecos. Vam dir, mira, això és com el dels mòbils, hauran llicències i tal. I en aquell moment havia fet un màster d'un tema de dret fiscal, em vaig llegir al BOE i vaig dir, escolta, em podria muntar una comercialitzadora elèctrica.
I mira.
La vam constituir amb 500.000 pessetes i vam aconseguir algo que no estava previst, que era aconseguir la llicència. I jo et diria que a partir d'aquí va haver un moment per mi fonamental, que és que vam buscar capital en una època que no havien emprenedors. I la gent que al final va apostar per nosaltres sempre em preguntava, vostè què posa? I jo li deia il·lusió, treball, ganes, tal. I em tornava a repetir. Era un senyor de Terrassa, em tornava a dir, vostè què posa? Deia el mateix. I al final li vaig dir, miri, jo li portaré la declaració de la renda, em reduiré el sou a la meitat fins que l'empresa guanyi diners. Que l'empresa va trigar 6 anys a guanyar diners. Llavors, mentre aquella època de l'Espanya va bien, que tothom anava cap amunt, pues jo era molt estalviador i molt... No, tot el que tenia ho invertia.
Per tant, vas fer sacrificis, sí, i després ha anat bé, no? Podríem dir, en el teu cas.
Sí.
Un emprenedor que va fer sacrificis, sí, i que després li ha anat bé. I és que, com deia abans, a part de Factor Energia, vostè és vicepresident del Barça i el seu nom també no para de sonar com a futur candidat a la presidència del club. Li agradaria?
M'encantaria. Bueno, és una il·lusió. Jo crec que és una il·lusió que deu tenir qualsevol soci del Barça, molt barcelonista, somia amb ser-ho. Ara bé, jo, quan em pregunten això, sempre dic, no estem en el moment de prendre una decisió. El moment de prendre la decisió és quan es convoquin les eleccions i pues, es prendrà una decisió. Però il·lusió no em falta, eh? Això sí que ho he de reconèixer.
Per tant, escolta, mai se sap, eh? Què pot passar, si hi haurà eleccions o no, però fa cara que li brillen els ulls i, per tant, li agradaria. Per anar acabant, Lluís, la marca Barça. Hem parlat d'energia, però la marca Barça, avui que també tenim aquest directiu, és potent. Bueno, en economia d'aquest país, no?
És fonamental, deu ser la més gran i la més important que tenim, per tant espero que el Barça vagi bé i vagi millor i tornem a guanyar Champions ben aviat.
I el Barça i energia renovable serà un binomi aviat?
El Barça té un projecte que s'anomena Espai Barça, que és la remodelació de l'estadi i que contempla la instal·lació de plaques fotovoltaiques, energies renovables i eficiència energètica. Volem ser un referent en aquest camp.
Molt bé, moltes gràcies. Bona notícia, no, Lluís?
Excel·lent notícia.
Molt bé. Doncs gràcies als dos per venir. Una abraçada.
A vosaltres.